Ramon Llull, després de l'il·luminació del Puig de Randa i de l'obra que se'n va derivar i que seria el fonament sobre el qual es desenvoluparia tota la resta de pensament lul·lià, l'art, pel qual pensava que s'havia dotat d'uns mecanismes exactes que feien possible la conversió dels infidels. D'aquí també en derivaria el nom de doctor il·luminat en què seria conegut. Finalitzat el llibre, tornà a Randa, on visqué fent d'eremita en una cova per espai de 4 mesos. L'eremitisme constituirà per Llull un ideal de perfecció que serà una constant en la seva obra. Entre 1274 i 1275, el llavors encara infant Jaume, que regnaria com a Jaume II de Mallorca, va cridar el seu antic cortesà a la residència de Montpeller per tal d'interessar-se per la seva obra, possiblement preocupat per l'ortodoxia d'uns textos religiosos escrit per un antic trobador dissolut, i encomanar al teòleg franciscà, fra Bertran Berenguer, l'examen dels seus llibres. Aleshores, Llull ja n'havia escrit 17, i el frare no només el va considerar correctes, sinó que es va meravellar especialment en el llibre de la contemplació.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. De l'1 al 5 de maig, vine amb el club més amics a Roma. Un viatge a una més de visites a la Basílica de Sant Pau Extramurs, als Museus Vaticans i la Capella Sixtina, entre d'altres, gaudirem també de l'audiència papal. De l'1 al 5 de maig, Roma, amb el club més amics. Perquè al club més amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road just for... Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fiblen el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Venda d'entrades a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Funcions cada diumenge des del 28 de febrer fins l'1 de maig i els dissabtes 19 de març i el 16 d'abril. Venda d'entrades també les 24 hores del dia a Tiquetea.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, deia divendres passat a Ràdio Estel en una entrevista en exclusiva per al nostre mitjà, conjuntament amb el setmanari Catalunya Cristiana, que el Papa Francesc és un gran comunicador, planer, directe i proper, i que aquesta dimensió del pontífex ha estat una gran sorpresa aquests 3 últims anys. Avui nosaltres ens volem sumar a la gran notícia que l'Església Universal i el món viu coincidint amb la Setmana Santa. És la gran notícia del Jesús que derrota la mort amb la vida. Jesús que pateix, que fa seus els nostres pecats i els nostres patiments i que així, amb la creu, amb aquesta càtedra, com deia ell mateix el Sant Pare, ens torna a la vida. És la gran notícia. És per això també que nosaltres, l'equip de la Veu de Càritas, volem recordar-vos la importància que tenen també les notícies que donem, encara que de vegades el bloc sigui una mica llarg, cada dilluns en aquest programa. Són notícies de caritat, notícies d'esperança que estan, d'alguna manera, emmarcades per aquesta gran notícia, el Jesús que derrota amb la vida la mort. Per això també volem dir-vos que Càritas, a banda de les notícies que donem en aquest programa, serveix moltes notícies, per exemple, a través del Facebook de Càritas Catalunya. Us invitem, si teniu internet i si us esteu posant en aquest gran mitjà, en aquesta gran xarxa, o si ja el feu servir fa temps, que entreu al Facebook, facebook.com/Càritas Catalunya, i allà mireu aquestes notícies, perquè de vegades són notícies generades per la pròpia institució, per Càritas, però també reflectides en molts mitjans de comunicació de l'Església i d'altres àmbits, mitjans de comunicació que reconeixen la gran tasca de caritat que fa l'Església. I és notícia en el nostre programa, avui dilluns sant, Càritas Diocesana de Tarragona. Conversarem després del missatge avui de l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, amb el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, i amb el periodista tarragoní Josep Sabater, també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel. Ells dos ens parlaran d'un llibre que es presentarà el proper 7 d'abril al Paranimf del Seminari de Tarragona, commemoratiu del 50è aniversari d'aquesta Càritas Diocesana, la de Tarragona, que, lògicament, és avui protagonista. Després d'un cicle complet que ja hem fet recorrent totes les Càritas diocesanes de les diòcesis amb seu a Catalunya. El testimoni serà avui per a l'Institut de Microcirurgia Ocular, que col·labora des de fa uns quants mesos amb Càritas. Ens visitarà la doctora Anna Bert, que és una de les integrants de l'equip d'aquest IMO, Institut de Microcirurgia Ocular. Coneixerem a través del seu testimoni de quina manera col·labora amb Càritas, ajudant moltes persones sense recursos, sobretot nens, infants, nens i nenes, a pal·liar problemes que de vegades costen de detectar, especialment si les famílies no tenen recursos. Aquest és el nostre panorama per avui, dilluns sant. Ens posem en marxa i us saludem tot l'equip, amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El missatge del pastor diocesà.
El pastor diocesà és avui l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, perquè recuperem el protagonisme d'aquesta arxidiòcesi. Endavant, senyor arcabisbe, amb el missatge de la caritat avui dilluns. Dilluns, a més, de Setmana Santa. Monsenyor Jaume Pujol, bona nit, endavant.
Una salutació a tots els oients de Ràdio Estel. Vestir el despullat. En abordar aquesta obra de misericòrdia corporal, ve a la ment l'escena més coneguda de la vida de Sant Martí de Tours, recollida per molts pintors, com ara el Greco. Sant Martí era un militar d'origen hongarès al servei de l'Imperi Romà, que, estant a les portes de la ciutat d'Amiens, va veure un captaire que tremolava de fred i va prendre la seva espasa, va tallar la meitat de la seva capa i li va donar. La nit següent, se li va aparèixer Jesucrist vestit amb mitja capa per agrair-li el gest. La popular llegenda ens remet a unes paraules de Crist mateix quan va dir que el que fem per un dels pobres necessitat és com si ho féssim a ell mateix. No es tracta de donar el que ens sobre, sinó de compartir, que és molt més, és a dir, privar-nos d'una part dels nostres béns perquè puguin gaudir-ne altres que els necessitin, en aquest cas, la roba. Per això cal saber veure les necessitats alienes, no passar de llarg. De Ladislau Kubala, que en els anys 50 va ser un ídol de l'afició del Barça, no menys del que ara ho és Messi, explicàvem als seus col·laboradors que era una persona molt despresa. Diuen que amb certa freqüència, passejant per les Rambles o per altres carrers de Barcelona, si trobava un captaire, li donava el seu jersei o la jaqueta. Els seus acompanyants no podien impedir aquell gest espontani que feia gairebé sense pensar-ho. Si avui no sembla un problema tan greu la manca de vestit, és també gràcies a l'ajuda d'entitats com ara Càritas, que ofereixen roba gratuïtament o a preus simbòlics després de recollir-la de domicilis o de contenidors on és dipositada. Però vestir el despullat crec que és una obra de misericòrdia, la necessitat de la qual mai no desapareixerà, almenys considerada en un altre aspecte, el d'ajudar persones que es troben nues d'afectes, de comprensió, de companyia, persones que viuen soles o que estan internades en residències i que, com va dir el Papa, es passen a vegades el dia mirant la porta, esperant potser inútilment que aparegui algú de la seva família. Hi ha una nuesa de l'ànima que ha de commoure'ns, la dels qui han perdut l'afecte, que ha d'envoltar tota persona perquè se senti feliç. La nostra pregària i companyia poden ajudar-los. No es tracta de donar-los consells a l'estil d'hauries de fer això o allò, sinó d'estar amb elles, escoltar-les i, si és possible, ajudar-les en el que demanen. Adéu-siau.
Gràcies, senyor arcabisbe Jaume Pujol, des de Tarragona. Bona nit. Seguim endavant.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Comencem avui aquest resum informatiu explicant-vos que el divendres 11 de març el Museu Cerdà de Puigcerdà va acollir la tercera de les conferències del cicle organitzat per Càritas amb el títol Crisi dels refugiats, com fer-hi front des de l'administració i la societat civil. Però què hi podem fer cadascú de nosaltres? Amb aquesta pregunta va intervenir Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat. Van assistir a la sessió més d'una quarantena de persones. Juntament amb les celebrades anteriorment a Balaguer i la Seu d'Urgell, aquestes conferències tenen com a objectiu donar informació i respostes que ens ajudin a conèixer millor el context sobre aquest tema tan actual. Oriol Amorós va explicar com s'ha gestionat l'arribada dels refugiats fins ara i què és el que podríem fer amb aquestes persones que han arribat a Europa a la recerca d'asil. A l'acte hi va assistir també l'alcalde de Puigcerdà, Albert Pinyeira, i altres regidors del consistori. Dissabte 12 de març, al matí, va tenir lloc el primer recés de Càritas Diocesana de Solsona. El recés es va fer en dos llocs diferents, a Avià, per als voluntaris de la zona nord del Bisbat, i a Tàrrega, per als de la zona sud. Tant un com l'altre van ser portats a terme per les assistentes socials. Les meditacions i les reflexions van girar al voltant de l'any Sant de la Misericòrdia. Aquest recés és una resposta clara a la crida que fa el Papa Francesc als professionals i voluntaris de les Càritas de tot arreu. L'Eucaristia va ser celebrada per Ramon Viladés a la parròquia d'Avià i per Josep Maria Vilaseca a la de Tàrrega. Dimarts 15 de març, al matí, va tenir lloc a la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat la roda de premsa de presentació del cicle de 24 concerts solidaris impulsats per la Fundació Música Solidària en col·laboració amb les fundacions Antigues Caixes Catalanes i el grup BBVA, format pel Banc Bilbao Vizcaya Argentària i Catalunya Caixa. Destaca de manera especial el que tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria de Montserrat el dissabte 2 d'abril, dins l'octava de Pasqua, a 4:45 de la tarda, a benefici de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat per la seva lluita contra la pobresa infantil. Joan Torrents, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, va destacar que durant el 2014 més de 56.000 persones s'han pogut beneficiar dels programes que es duen a terme des de la seva Càritas Diocesana, la de Sant Feliu. Un 45% de les persones ateses tenen entre 31 i 45 anys. Són adults que no tenen feina o amb ingressos insuficients per assumir el pagament de les despeses i les responsabilitats més bàsiques. Aquesta precarietat econòmica i social dels adults arrossega la resta de la família a una situació d'exclusió en què són els infants i els joves els qui pateixen les conseqüències més grans. Per aquest motiu, des de Càritas s'aposta per aquells projectes amb infants i joves que cerquen el seu desenvolupament integral i donar suport a les seves famílies. Finalment, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, va destacar la necessitat del compromís de la nostra societat per trencar aquestes estructures que porten a la desigualtat i l'exclusió social. El bisbe Agustí va voler agrair a l'abadia de Montserrat la seva disponibilitat i la seva col·laboració, alhora que va destacar la importància del compromís de la iniciativa privada en relació amb l'acció social, com és el cas aquest, en què els objectius i les bones intencions de les diferents entitats que participen en aquests concerts han confluït de manera clara, unint la bellesa de la música i un bon propòsit solidari. Parlem d'activitats més recents. Dimecres de la setmana passada va tenir lloc la Jornada Institucional de Professionals i Voluntaris de Càritas Diocesana de Terrassa. A la sala d'actes, mossèn Francesc Catarineu, a la seu dels Serveis Generals a Sabadell. Aquesta és la primera de les dues trobades institucionals anuals que Càritas organitza. Normalment la primera s'efectua a la primavera i la segona a la tardor. En aquesta ocasió el tema central va ser la difusió i la implementació del model d'acció social de Càritas. La jornada va començar amb una pregària de mossèn Josep Baena, prevere diocesà, coordinador de la pastoral obrera, i després van parlar el director general de Càritas Diocesana de Terrassa, Salvador Obiols, que va agrair la participació de tots els presents i també després van intervenir altres ponents. La part formativa de la jornada va començar amb la intervenció de Mercè Relats, cap d'àmbits, que va fer una reflexió sobre la gestió dels excedents alimentaris. La segona part de la formació va anar a càrrec de Pepe Real, coordinador de formació de Càritas Diocesana de València i un dels pares del model d'acció social. Va fer una presentació molt didàctica. El director de Càritas Diocesana de Terrassa també va explicar que la feina per al desenvolupament de les relacions institucionals és molt important. Càritas Diocesana de Girona, d'altra banda, va celebrar dijous passat la cloenda del seu 50è aniversari amb un acte de reconeixement que es va fer a l'Auditori Palau de Congressos de Girona. L'entitat va voler agrair d'aquesta manera la implicació de totes les persones, empreses, entitats i institucions que han fet possible 5 dècades d'acció social a la diòcesi. L'acte també va servir per celebrar els primers 10 anys d'Ecosol, empresa d'inserció. Més de 900 persones van assistir a l'esdeveniment conduït pel periodista i escriptor Martí Gironell. L'acte va repassar la història de l'entitat a través de diversos vídeos i el testimoni de persones participants dels diversos programes i projectes de l'entitat. Càritas Diocesana de Girona va voler agrair també la implicació del voluntariat més veterà i de les últimes incorporacions amb un diploma representatiu entregat pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, i pel director de l'entitat, Ramon Bernera. El bisbe d'Alep, a Síria, i president de Càritas en aquest país, Antoine Audó, va voler també dirigir una felicitació a la tasca de Càritas Diocesana de Girona a través d'un vídeo comunicat i enregistrat especialment per a l'ocasió. El públic assistent va voler expressar la solidaritat a Síria promovent una multitudinària fotografia i desplegant una pancarta amb l'etiqueta Cuixinet with Syria. Per acabar la celebració, els marrecs de sal van realitzar un pilar gràcies a la pinya d'una part del públic assistent per simbolitzar el treball en xarxa. I el bisbe de Girona, Francesc Pardo, va tancar l'acte agraint l'esforç de totes les persones que durant aquests 50 anys han permès desenvolupar els programes i els projectes de Càritas Diocesana de Girona, alhora que va assegurar que Càritas és la verificació de l'Evangeli que anunciem i celebrem. Encara més notícies. Representants de Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER, el sector social de la Companyia de Jesús i Justícia i Pau van lliurar dijous passat al matí a la seu del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació les més de 33.000 signatures de suport registrades dins la campanya viral que, sota el lema Tenim 72 hores per actuar, es va posar en marxa dilluns passat a la tarda per demanar al govern espanyol protecció i acollida a Europa als migrants i refugiats, alhora que es volia manifestar el rebuig al principi d'acord entre la Unió Europea i Turquia, que s'ha debatut també aquests dies, encara a finals de la setmana passada, a la reunió del Consell Europeu. L'èxit d'aquesta campanya, que se suma a iniciatives similars, liderades aquesta mateixa setmana passada per altres entitats, demostra la solidaritat de la societat espanyola davant el drama de les persones migrants i refugiades, com també la indignació ciutadana amb la resposta europea. Per aquest motiu, les entitats d'Església manifesten la seva satisfacció perquè aquesta mobilització popular hagi impulsat l'acord assolit dimecres al ple del Congrés entre el govern espanyol i alguns grups parlamentaris sobre una posició que haurà de mantenir Espanya al Consell Europeu i que és contrària al principi d'acord inicial. Càritas, la CONFER i el sector social de la Companyia de Jesús, com també Justícia i Pau, demanen al govern espanyol que lideri en el si del Consell Europeu davant el conjunt de països membres la posició espanyola acordada i que ofereixi els recursos necessaris per implementar-la. Recordem que estan obertes les inscripcions per a la cursa del Cort Inglés, una de les més grans a escala mundial i que tindrà lloc el 10 d'abril a Barcelona. Aquest any, a més, corrent els participants de la Mà de Càritas Diocesana de Barcelona. És la 38a edició d'aquesta competició gratuïta que destaca per l'altíssima participació i pel suport solidari que destina cada any a diferents accions i entitats, com són també Creu Roja, Mans Unides, Metges Sense Fronteres, la Fundació Banc dels Aliments i UNICEF, entre d'altres. Enguany és Càritas qui es lliga les bambes i se suma a la cursa. Com a entitat associada d'aquesta edició, Càritas Diocesana es beneficiarà de tots els mecanismes de difusió que la cursa posa al seu abast per donar a conèixer el treball d'integració que desenvolupa amb 23.500 persones ateses. L'entitat social, com a fruit d'aquesta col·laboració, ha engegat la campanya Jo corro amb cor per sensibilitzar sobre els valors de l'esport i la importància d'aquest esport, d'aquest àmbit de la vida, per superar els obstacles de la mateixa vida. Cadascun d'aquests testimonis es difondrà durant els propers dies a través del web de Càritas de Barcelona, caritasbcn.org, Jo corro amb cor, i de les xarxes socials de l'entitat. S'anima a participar tots els qui vulguin fer-ho. S'ha complert el 5è aniversari de Cafè i Caliu, un projecte de Càritas Interparroquial de Tarragona que atén diàriament un centenar de persones amb risc d'exclusió social. Amb motiu d'aquest 5è aniversari s'han organitzat uns dinars solidaris durant 5 dissabtes, del 20 de febrer al 19 de març. L'últim, per tant, va ser dissabte passat, per donar a conèixer els projectes impulsats per aquesta Càritas Interparroquial que coordina l'acció caritativa de les parròquies de Tarragona. Més d'un centenar de persones han participat en aquests àpats preparats pels voluntaris i que són el context per explicar els diversos projectes que estan en funcionament actualment. El director de Càritas Interparroquial de Tarragona, Raimon Mateu, explica que aquests projectes són la campanya de recollida d'aliments, el projecte Som-hi Tots, iniciat ara fa 18 anys, que desenvolupa una activitat de centre obert adreçada a infants i adolescents sense recursos, i també altres iniciatives, com Ara al teu costat, dedicada a acompanyar persones que busquen també suport i que es troben soles.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel. La diòcesi de la setmana.
La diòcesi de la setmana és Tarragona. Després d'haver escoltat l'arcabisbe Jaume Pujol en un nou missatge, volem parlar durant els propers minuts d'un projecte concret Aquesta setmana us recordem, amics oients, que ja entrem en els projectes i en les iniciatives concretes que ens van presentant les diferents càritas diocesanes de Catalunya. Avui coneixerem el llibre que es presentarà el proper 7 d'abril al Paranimf del Seminari de Tarragona i que és commemoratiu dels 50 anys de la Càritas diocesana. Ha estat escrit pels directors, directores i delegats episcopals que han dirigit l'entitat durant aquest mig segle, així com també alguns voluntaris i voluntàries que representen les Càritas de la base, per dir-ho així. Els seus testimonis reflecteixen el compromís que Càritas ha mantingut a l'arxidiòcesi de Tarragona durant aquests anys amb la realitat més dura de la societat, alhora que recullen els fets més importants i les vivències més remarcables des de l'any 1965 i fins al 2015. Connectem amb l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona. Allà tenim, gràcies a la col·laboració també avui de Santi Grimau i de la Delegació de Mitjans de Comunicació d'aquest Arcabisbat, Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Bona nit, benvingut.
Bona nit.
I també Josep Sabater, periodista, col·laborador també d'aquesta casa de Ràdio Estel. Potser alguns oients el recorden, que ha intervingut diverses vegades en programes al matí, al Primer Cafè i altres. I també em diuen que és la curador, el qui ha vetllat perquè surti aquest llibre. Senyor Josep Sabater, bona nit també.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé, molt bé. Encantats d'estar amb vosaltres, de nou.
Bé, parlem d'aquesta iniciativa del llibre. Comencem, si vol, el senyor Francesc Roig o el senyor Sabater, qui vulgui començar. Què és aquest llibre?
Bé, bàsicament no té cap misteri. Simplement és intentar deixar el testimoni escrit de 50 anys d'un servei a la diòcesi, a les persones necessitades i a tota la col·lectivitat. I, per tant, vam pensar que la millor manera perquè quedés constància i les generacions futures sapiguessin el que s'ha anat fent al llarg d'aquests 50 anys, doncs vam demanar la col·laboració dels qui van tenir la responsabilitat doncs, de Càritas diocesana al llarg d'aquests anys, i cadascú ha anat fent el període que li ha pertocat com a director, que va ser en el seu moment. També els delegats episcopals, que van tenir el servei, la cura i la distància propera per acompanyar aquesta situació. Però després no hem volgut deixar passar també el testimoni d'alguns voluntaris que, des de la perspectiva de base de la Càritas parroquial o, en el cas d'altres col·laboradors amb Càritas, doncs han volgut deixar també el seu testimoni escrit. Per altra banda, el llibre, com que és molt polièdric, divers, i els estils de cadascú són diferents, necessitava més o menys un cop de cisell en el sentit d'unificar una mica tot aquest conjunt, i per això li vam demanar al Josep Sabater, col·laborador des de fa molts anys amb Càritas, que tingués cura d'aquesta edició que el dia 7, com molt bé has dit, presentarem.
Senyor Josep Sabater, què ens explica vostè del llibre?
Bé, el llibre és un fil, en realitat és el fil conductor de 50 anys de Càritas diocesana a Tarragona. Un fil conductor que travessa per diverses etapes, començant de l'etapa inicial, que era atendre les necessitats més peremptòries, més emergents de la societat, dels passavolants, dels transeunts que venien a Tarragona. A partir d'aquí, Càritas va establir-se, va assentar-se, va solidificar-se, fins a arribar al moment actual on hi ha una acció social molt diversificada. A través d'aquest fil conductor d'aquests 50 anys es veu les etapes de la societat tarragonina o de la societat en general de Catalunya. Una etapa emergent als anys 50, una etapa doncs, de creixement, de desenvolupament frustrat a vegades. I aleshores, a partir d'aquí, Càritas es va anar mullant a les necessitats de la societat de cada dia. Càritas tenia, al començament, les coses més peremptòries, més necessitades de la gent que passava pel carrer. De mica en mica, el finestral de la caritat que es publicava al Diari de Tarragona van ampliant-se, a partir d'aquí van començar a sortir les accions socials, va sortir la prevenció, va sortir les possibilitats de créixer, de fer un creixement social de la ciutadania, van sortir els voluntaris. És tota una història explicada per cada responsable de Càritas de cada etapa. Aleshores, també, d'alguna manera, hi ha també la influència dels bisbes de cada època. Cada bisbe tenia el seu tarannà en aplicar la política de Càritas, l'acció social de Càritas, Per exemple, una cosa era l'actuació del doctor Ponigol, l'altra cosa l'actuació del doctor Torrella. Hi ha una frase del director d'aquella època de Càritas que deia que el doctor Torrella aplicava una política vaticanista, el doctor Torrella venia de Roma, venia del Vaticà. Aleshores, per resoldre els temes, els conflictes que hi havia a la seu de Càritas, va optar per una política diplomàtica. I, bé, en qualsevol cas, és un reflex de la societat també de Tarragona d'aquella època.
Doncs un recull del que és la història viva. Segur que a molts oients els sona el nom de Ramon Torrella, l'arcabisbe que va convocar, per exemple, el Concili Provincial Tarraconense, ara fa més de 20 anys. També el doctor Ponigol, un home que, a més, va tenir molt a veure amb el gran canvi del moviment ecumènic, i en això Càritas...
I a partir d'aquí, Càritas va fer també un canvi molt, molt profund en la seva estructura social a Tarragona.
Bé, aquest llibre es presenta el 7 d'abril. De quina manera, si poden precisar una miqueta més, està presentat tot aquest recull en el llibre? És un llibre gruixut? És un llibre que val la pena tenir com a arxiu?
Sí, el llibre tindrà al voltant d'unes 170 pàgines. I, per tant, aplegarà la part escrita de les reflexions i els records i, sobretot, les vivències de cadascun dels que l'escriuen, però també hi farem una aportació fotogràfica que reflectirà en imatges repartides en funció de l'època aquell tarannà que ara el Josep Sabater descrivia, que és fruit de cada circumstància, de cada entorn social, perquè no és el mateix l'atenció de Càritas als barris de Ponent de Tarragona dels anys 60 que no la realitat dels barris de Ponent ara, que tot i que tenia i té encara moltes mancances i molts fronts encara a resoldre, les circumstàncies han modificat aquella estructura. També voldria destacar la figura del cardenal Arribay i Castro, que, tot i que és una figura, diguem-ne, en certs aspectes una mica combatuda, en l'aspecte social va tenir un relleu important perquè va dedicar esforços importants a l'ètnia gitana i, per tant, a recuperar i a no marginar aquest sector de la societat per incorporar-la a l'ambient i a l'entorn de Tarragona. Però, és clar, com molt bé ha dit el Josep Sabater, cada bisbe doncs, ha tingut la seva particular manera de fer, d'enfocar, d'orientar, de coordinar. És a dir, el quadern de bitàcora arcabisbal doncs, ha anat també en funció del tarannà de qui anava al davant. I Càritas el que sempre ha fet és ajudar els més necessitats. Des d'una primera època amb un caràcter molt assistencialista, a ara que el que volem i pretenem i ja fem de l'acompanyament a les persones. No només en allò que necessiten, sinó en el seu suport psicològic.
Avui parlem amb Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, i amb Josep Sabater, periodista. Tots dos han tingut a veure, juntament amb moltes altres persones, en la publicació del llibre commemoratiu del 50è aniversari d'aquesta Càritas Diocesana, la de Tarragona, llibre que es presentarà el 7 d'abril al Paraninf del Seminari de Tarragona. Aquesta és una de les commemoracions que queden del 50è aniversari, un tema del qual, si recorden els oients, en parlàvem al desembre en la primera edició d'aquest espai de la veu de Càritas, tot just. Què és el que queda per celebrar d'aquests 50 anys, senyor Francesc Roig, senyor Sabater?
Home, queda una part, a part de la presentació d'aquest llibre, que naturalment ja hem comentat, queda la celebració de la trobada de Càritas Diocesanes de Catalunya, que es farà el 22 d'octubre aquí, a la ciutat. Concretament, al Camp de Mar, i durant tot un dissabte farem una jornada en què hi haurà doncs, diverses aportacions de reflexió sobre transformem la societat des de la misericòrdia, aprofitant que som l'any de la misericòrdia. I convidarem un sociòleg important, Imanol Zubero, del País Basc, que ens aportarà les seves reflexions en aquest camp.
Bé, doncs, celebracions d'aquest 50è aniversari. Si els sembla, per tancar o per continuar aprofundint una miqueta en el llibre, potser m'agradaria preguntar-los, i sempre sense voluntat d'allargar-nos excessivament, senyor Josep Sabater o senyor sí. Josep Roig, pel que pot aportar una iniciativa com aquesta al present i al futur de Càritas, perquè de les commemoracions, sens dubte, que això és el més important, no l'impuls que es pugui donar a l'entitat en la seva feina principal, que és ajudar les persones excloses, atendre emergències, atacar també les arrels de la pobresa, donar feina i habitatge, si pot ser, a moltes persones desesperades. Què aporta o què pot aportar com a impuls aquest llibre?
Doncs aquest llibre que pot aportar simplement és un testimoni, un testimoniatge dels voluntaris. Càritas sense els voluntaris no seria massa cosa. Els voluntaris són la mà i el cor de Càritas. Sense els voluntaris poca cosa es podria fer. Els voluntaris són l'instrument, l'eina important i bàsica per al funcionament de Càritas. Són molts, molts els voluntaris que fan efectiva el projecte, l'acció social de Càritas. És ells els que porten el testimoni, són ells els que fan realment aquesta efectivitat a la societat de Tarragona o en general de Catalunya. Els voluntaris són, doncs, la peça clau, la peça fonamental, i val la pena recordar el seu testimoniatge, la seva voluntat d'entrega, de lliurament, d'esforç personal i de dedicació als altres. Cal tenir en compte, per exemple, el tema dels gitanos, per exemple. A Tarragona van tenir molta importància, el secretariat gitano de Tarragona, l'esforç que es va fer per recuperar el barri de l'Esperança sorgit a conseqüència d'una tràgica riada del riu Francolí, que mai porta aigua, però un dia, quan la porta per destrossar, va sortir el barri de l'Esperança, fruit també d'aquesta acció de Càritas i l'acció dels voluntaris. És el testimoniatge dels voluntaris l'exemple que hem de treure d'aquests 50 anys de Càritas de Tarragona.
Sens dubte que això pot ajudar molta gent que ens està escoltant o que pugui llegir el llibre, lògicament, especialment de la diòcesi de Tarragona, a plantejar-se potser un voluntariat en el futur, perquè sempre són necessaris els voluntaris, oi, senyor Roig?
I cal fer una crida als voluntaris, evidentment.
Perdó, senyor Sabater, i senyor Roig, suposo que fa seva també aquesta crida.
Naturalment, jo ja callo perquè faig a sentiment general, perquè som 1.665 voluntaris que setmanalment dediquen tots en sistema actiu. Quan dic 1.665, perquè són actius, no només de nòmina de paper, perquè la nòmina és la gratitud. La nòmina d'un voluntari és la satisfacció de poder servir i ajudar els altres a canvi de la gratitud de els que reben aquest ajut. Perquè, com vosaltres ja sabeu i tothom sap, el voluntariat és una entrega als altres a canvi de la única moneda que és la satisfacció, de sentir-se útils als altres. Per tant, aquests 1.600 voluntaris que tenim a Càritas setmanalment dediquen unes quantes hores cadascú amb responsabilitat i amb un compromís per a poder fer aquest servei als més necessitats.
Una cosa que estan dient vostès és el mateix que dir no esperar res a canvi, no esperar res material. La satisfacció pròpia, donar glòria a Déu i sobretot que les persones amb necessitats materials, humanes, espirituals estiguin ben ateses i puguin pal·liar les seves emergències també. Ha estat un plaer parlar avui amb el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, i amb el periodista Josep Sabater, que ens acompanyen des de Tarragona. Només ens queda recordar una vegada més que aquest llibre commemoratiu dels 50 anys de Càritas Diocesana de Tarragona es presenta el dijous 7 d'abril al Paranim del Seminari de Tarragona. A quina hora és?
A les...
Al vespre, suposo.
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, molt bé. Dic al vespre perquè sí, sí. Ho suposàvem tenint en compte que és un dia feiner.
Sí.
Del que és la tercera setmana de Pasqua. Estarem ben pendents d'aquest esdeveniment i també del que és el final de les commemoracions pel 50è aniversari de Càritas Diocesana de Tarragona. Per acabar, si els sembla, senyor Francesc Roig o senyor Josep Sabater, un missatge en clau de futur sobre la feina de Càritas a l'arxidiòcesi de Tarragona. Segur que tenen molts projectes en marxa. En anirem parlant en propers programes, segur.
Sí, Francesc Roig té molts projectes endavant i entre tots l'ajudarem i col·laborarem amb ell en les seves iniciatives.
Sí, alguna cosa que vulgui destacar, digui. Sí, sí.
Sí, simplement que els projectes estan pensats per ser útils als que els necessiten. però en una societat tan polièdrica i amb uns reptes tan constants com els que tenim, el difícil és ser voluntari en una societat molt hedonista i molt consumista. És a dir, allò del tant tens, tant vals, un voluntari ho ha de sobreposar i, a més, procurem que tothom digui, doncs, hem de canviar una mica contracorrent aquesta societat que només pensa en allò que faig pel que em pot aportar. Hem de pensar també que fem per allò que no hem de cobrar, sinó que ho fem perquè els altres necessiten molt del nostre ajut.
Senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, i senyor Josep Sabater, periodista, moltes gràcies i que vagi molt bé. Salutacions a l'Arxidiòcesi de Tarragona, especialment avui. Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
La veu de Càritas. Una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
I per ambientar la vivència de la Setmana Santa des de la Caritat, us proposem compartir uns moments amb nosaltres aquesta cançó que ara mateix posem, Siento tu dolor, interpretada pel grup Cairoi.
Siento tu dolor agudo en mis ojos. Siento tu dolor que corre por mis venas. Siento el dolor que esconde tu mirada. Siento tu dolor y brotan lágrimas secas buscando tu presencia y solo encontrarás ausencia. Siento tu dolor y escucho tus palabras. Siento tu dolor y el frío que desgarra. Siento tu dolor y sigo tu experiencia. Siento tu dolor y apago mi mirada. Mis ojos más se cierran para jamás perder tu esencia. Veo tu rostro sin conocerlo. Siento el vacío en mis entrañas. Somos dos almas en la distancia y en soledad. Cierra tus ojos, escucha mi voz. Estoy contigo y no detendré el grito angustiado por denunciar tu soledad. Me llena tu sol. Tu dolor, mi canto te acompaña. Siento tu dolor, disfrazarás el llanto. Siento tu dolor, tú muestras la sonrisa. Siento tu dolor. Que debes soportar con fuerza. Estar junto a ti me ha hecho cambiar, volver a empezar, saber esperar. hecho cambiar. Estar cerca de ti, estar cerca de Dios, curar mis heridas, tirarme de bruces al sol. Veo tu rostro sin conocerlo, siento el vacío en mis entrañas. Somos dos almas en la distancia y en soledad. Cierra tus ojos, escucha mi voz. Estoy contigo y no detendré. Grito angustiado por denunciar tu soledad. Llegue tu soledad. Siento tu dolor.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor. La veu dels testimonis.
Avui tenim un nom propi, el de l'Institut de Microcirurgia Ocular, l'IMO. Des de fa 3 anys, aquesta institució té un conveni amb Càritas per fer intervencions i revisions oculars, oftalmològiques. I des del 2014, a més, l'IMO fa revisions escolars a poblacions en risc d'exclusió. Es revisa tots els nens visitant-los als mateixos centres i en els seus mateixos entorns. En parlem amb l'oftalmòloga pediatra Anna Huert. Doctora Anna Huert, de l'Institut de Microcirurgia Ocular, l'IMO, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit.
Bé, què és i a què es dedica l'Institut de Microcirurgia Ocular?
L'IMO és una clínica oftalmològica que és referent en patologia ocular i que té com a mètode de treball que els seus metges estan subespecialitzats en les diferents malalties oculars. Llavors, també tenim una vessant molt important investigadora de recerca i de prevenció social a través de la Fundació IMO.
Mm-hmm. Per tant, a partir d'aquí es fan tota mena d'actuacions. Avui ens volem centrar en aquesta part social, amb infants, amb nens i nenes, dels quals moltes vegades ens lamentem perquè no es detecten problemàtiques, no? Quan són petits és important revisar els ulls dels nens i nenes.
Sí, de fet, l'època de la vida més important per adquirir la visió i desenvolupar el que és la visió correcta és la infantesa, són els primers 8 anys de la vida. Llavors, és molt important que durant aquest període els nens obtinguin tots els tractaments oftalmològics necessaris per adquirir una bona visió per la seva resta de la vida, clar.
En què consisteix, doctora Anna Huert, el projecte de col·laboració amb Càritas Catalunya des de fa 3 anys amb Operació Visió i amb aquestes revisions escolars?
Ja fa 3 anys que van començar amb Càritas i el que fem és aquelles persones que tenen problemes seriosos de visió i baixos recursos econòmics van a la nostra clínica i allà se'ls dona un tractament immediat a la seva patologia ocular de forma gratuïta, o sigui, tot el que calgui, des d'injeccions intraoculars a cirurgies, tractaments amb ulleres, tot el que necessitin. Després també hi ha un altre vessant, com has explicat abans, que és des de l'any passat hem començat a anar a desplaçar-nos nosaltres a àrees de població social amb risc d'exclusió i visitem allà mateix els centres escolars o els esplais infantils, els nens que estan en aquesta situació de dificultat i els fem una revisió oftalmològica i si detectem una patologia la tractem.
Quin és el resultat d'aquestes campanyes?
Pues la veritat és que és molt satisfactori, perquè tant el que és els nens, però sobretot al seu voltant, els professors i les famílies, estan veient com els nens s'adapten molt bé als tractaments, inclús troben una millora en el seu dia a dia a nivell escolar. I els hi donem la ullera, tot el material que necessitin derivat de la seva patologia, els hi donem, i no els hi donem només una vegada, sinó que si més endavant aquesta ullera es perd o la trenquen, els hi garantim la continuïtat d'aquest tractament.
segurament moltes famílies estaran contentes després de la vostra acció, perquè hauran vist que el seu fill, la seva filla, podia tenir un problema greu de visió, potser als 30 o als 40 anys, i s'ha previngut, s'ha evitat. Posem sí. un exemple concret.
Sí, per exemple, l'ull vago, no? Que l'ull vago és una malaltia que és asimptomàtica. El nen té un ull gandul, no? Que no hi sí. veu bé, i l'altre normal, i el nen fa vida normal. Llavors, aquest nen, si no l'haguéssim revisat, no s'hagués diagnosticat, i de gran això ja no té tractament. Llavors, estem garantint una bona visió amb dos ulls a aquesta població que potser no hagués acudit a l'especialista.
En el cas de l'ull gandul, s'acostuma a posar una correcció d'ulleres més forta sobre aquell ull perquè treballi sí. i suposo que això dona bons resultats, també.
Sí, a part com que aquests nens estan anant a un esplai o a l'escola, fan els tractaments, per exemple, de parxe, a vegades s'ha de posar un parxe dintre de l'horari escolar, i el grau d'implicació del professorat o dels monitors dels esplais és molt alt, també.
Avui parlem amb Anna Huert, oftalmòloga pediàtrica de l'IMO, de l'Institut de Microcirurgia Ocular, que col·labora des de fa 3 anys amb Càritas. Bé, hem parlat de l'acció a l'escola, i després també m'agradaria que em comentés, doctora Huert, de quina manera les persones interessades en el projecte poden acollir-s'hi o poden oferir fins i tot ajuda.
El acollir-se a Operació Visió s'ha de fer mitjançant, per exemple, una manera fàcil seria entrant a lo que és la pàgina web de la Fundació, que és www.fundacionimo.es, o trucant al telèfon 93 418 47 69, o també es pot fer a través de Càritas, adreçant-se a Càritas.
A Càritas de la pròpia diòcesi o a Càritas Catalunya. Ja sabeu, amics oients, que si coneixeu famílies que tinguin aquest risc, aquesta situació difícil, i que vegin la necessitat de revisar els ulls dels seus nens i nenes, sempre dels més petits, els més vulnerables, poden adreçar-se a l'IMO, aquesta fundació, i aquest centre mèdic, Institut de Microcirurgia Ocular. Ja ens ha parlat la doctora Anna Huert dels resultats que dona, no? en moltes famílies. Teniu algunes dades globals del que s'ha fet fins ara?
Sí, en nens hem revisat més de 640 nens, i s'han posat 88 ulleres, tractament d'ulleres. També hem operat alguns nens, un parell d'estrabismes, i bueno, s'ha vist que a nivell global d'aquesta població pediàtrica, estem parlant d'aquestes àrees on nosaltres ens desplacem, hi ha més d'un 25% de patologia oftalmològica, o sigui que és una prevalença força important. I en l'altre vessant de la col·laboració amb Càritas, que és Operació Visió, que aquesta està adreçada també a adults, és important destacar això, que els adults a través d'Operació Visió també es poden adreçar a la nostra clínica. Ja portem fetes 139 cirurgies gratuïtes i també un gran volum d'injeccions intraoculars per malalties retinianes.
En tot això hi ha un suport, no?, d'unes persones que sustenten la fundació, uns finançaments i unes ajudes, a banda de les possibilitats que també s'ofereixen mèdicament a les persones que sí que poden assumir costos. Vaja.
Clar, això no seria possible estar clar sense les entitats col·laboradores, com aquest cas és Càritas.
Moltes gràcies, doctora Anna Huert, oftalmòloga pediàtrica de l'IMO, Institut de Microcirurgia Ocular, pel seu testimoni. Encara li volem preguntar un parell de coses més, ni que sigui breument. Quina incidència, això és una reflexió potser una mica més general, quina incidència té la visió en la pobresa i en l'exclusió social? Perquè se'n fan moltes, oi, a nivell del sector mèdic, amb voluntat altruista, de campanyes, no? D'anar a llocs on falten recursos per operar ulls, per revisar ulls.
A veure, en nens principalment, quan tu ja tens una dificultat social afegida, si a sobre tens una mala visió, això comportarà molt més risc de fracàs escolar i, per tant, de dificultat per poder sortir-te d'aquesta situació econòmicament difícil. O sigui que és important garantir una bona visió en aquests nens d'aquestes poblacions.
I com preveu, doctora Anna Huert, que sigui aquest projecte en el futur?
Clar, això no tindria sentit si no li donem continuïtat. Clar, donar-li a un nen un tractament durant un any i no tornar a fer res implicaria una regressió de la seva malaltia. El que estem guanyant ho tornaríem a perdre. Llavors és molt important poder donar continuïtat a aquestes campanyes de tractament i de prevenció i intentar-ho fer doncs, sempre que calgui la necessitat, estar allà presents.
Recordem que l'IMO ha fet revisions escolars a moltes escoles, a l'Hospitalet,
A Tarragona, també.
Tarragona. Uh-huh. Per tant, arreu de Catalunya se'n poden fer moltes.
Sí, sí.
Felicitats per aquesta feina, doctora Anna Huert, oftalmòloga pediàtrica de l'Institut de Microcirurgia Ocular. Vol acabar amb algun missatge? Vol afegir alguna última cosa abans d'acabar?
Bueno, donar les gràcies, sobretot a Càritas, que ens ajuda a poder fer... fer tot aquest programa, i la veritat que a nosaltres ens agrada molt treballar amb aquest sector, i la Fundació té la intenció sempre de poder continuar fent aquestes campanyes.
Que puguin seguir fent-les, les campanyes, tant de bo siguin menys voluminoses, perquè això serà bon senyal, no? Serà senyal, sí, que no hi ha tanta necessitat en les famílies.
Sí, ens agradaria que no calgués, però la realitat no és aquesta.
Que vagi molt bé, doctora Huert. Felicitats novament i fins una altra. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies, coincidint amb la Setmana Santa, que hem començat ara fa només unes hores. Dimecres Sant, a les 10 del matí, es farà una jornada de portes obertes de presentació de les activitats del grup de Càritas parroquial a les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues. Divendres Sant, a 8:15 del vespre, tindrà lloc a l'església de Sant Pere de Berga un concert solidari contra la pobresa infantil, organitzat per Càritas Parroquial de Berga. Intervindran l'Orquestra UNESCO de Barcelona i el cor de l'Escola Municipal de Música de Berga. A 8:15 del vespre, a l'església de Sant Pere de Berga, Divendres Sant. Passem ja a la setmana vinent, la setmana de Pasqua, tenint en compte que dilluns vinent és festa i no tindrem programa, convé anar avançant algunes previsions. Dimecres, dia 30, a 8:15 del vespre, a l'Auditori Enric Granados de Lleida tindrà lloc la presentació de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, amb la presència del bisbe de Lleida, Joan Piris, emèrit, i també del bisbe actual, titular, Salvador Jiménez Valls. Dimecres de la setmana vinent, dia 30, a 8:15 del vespre, a l'Auditori Enric Granados de Lleida. També dijous de l'octava de Pasqua, dia 31 de març, tindrà lloc a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, a 11:15 del matí, una sessió informativa del programa de voluntariat. Per assistir-hi cal reservar plaça prèviament trucant al telèfon 93-344-1673 i esperar confirmació, ja que l'aforament és limitat. I una doble proposta per al 2 d'abril, per al dissabte de la setmana vinent, dissabte de l'octava de Pasqua. A 5:15 de la tarda, a la Basílica del Monestir de Montserrat, tindrà lloc un concert per a orgue i orquestra de Händel, interpretat per l'Orquestra UNESCO Barcelona i Mercè Sanchís a l'orgue, com a organista de Montserrat. Aquest concert forma part del cicle de 24 actuacions que la Fundació Música Solidària, el grup BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes han organitzat a benefici de les diferents càritas diocesanes i que es fan durant tot aquest any 2016 per tot Catalunya. L'entrada a aquest concert, dissabte 2 d'abril a 4:45 de la tarda a Montserrat, és lliure, això sí, donant el caire benèfic i la importància de seguir lluitant contra les diferents causes que aboquen moltes famílies a una situació d'exclusió. S'acceptaran i es demanarà als assistents el donatiu que puguin i vulguin donar, aportacions econòmiques durant la celebració del concert i a través del número de compte de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Més informació en el web www.caritassantfeliu.cat. I encara del dissabte 2 d'abril us expliquem que tindrà lloc aquest dia la reunió del Consell Diocesà de Càritas Diocesana de Vic. Serà a 9:45 del matí al local de Càritas Diocesana de Vic, i el mateix dia 11:15 del matí es reunirà el Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, en aquest cas a la casa del Bisbat d'Urgell, al Pati Palau número 1 de la Seu d'Urgell.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas. Avui, dilluns sant, us hem acompanyat amb el desig que visqueu la Setmana Santa amb força espiritual i humana i que també ens puguem tots preparar per a la Pasqua. Que tingueu una bona, santa i joiosa Pasqua de Resurrecció. Com dèiem, dilluns vinent és festa, no tindrem programa. Tornarem d'aquí a dues setmanes, ja després de l'octava de Pasqua, el dilluns 4 d'abril a les 8 a Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres, com cada dilluns a aquesta hora de 8 a 9 del vespre, el Toni Huguet, el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.